Anem pas a pas, es treballa per recuperar de forma paulatina aquest servei de Rodalies, que és bueno, un element essencial per la mobilitat de centenars de milers de ciutadans a Catalunya.
Molt bé. 11 del matí, res de nou, amb les preguntes pertinents, com sempre, de la Maria Guixà, a l'Antonio Carmona, el portaveu de Renfe, en aquesta nova compareixença. S'ha de dir que és l'únic que ha donat la cara. El que passa és que, Maica, les explicacions escasses, i on és la piloteta, si la veus, aquí no la veus.
Aprecio molt a Antonio Carmona, aprecio molt el tinc molt en alta estima, però clar, per dir el que acabes de dir, Antonio, jo crec que millor no dir res, perquè clar, aquí l'essencial és: el servei de Rodalies és segur o no segur? Jo estic convençuda que és segur, però aleshores, si tu m'estàs dient que l'únic problema que hi ha per obrir i reobrir el servei són afectacions a la via que es van veient in situ, doncs aleshores no pots reobrir. Perquè si tu me dius, si tu em vas dir fa unes hores que reobries perquè tot està segur i tot s'ha inspeccionat i de sobte de matinada en 3 hores alguna cosa passa perquè no, ja tanques, aleshores vols dir que o no has fet tota la revisió que em dius que fer, o no és cert que aquest acord tancat amb els maquinistes del dijous es sigui tancat i punto. O sigui, algú aquí està amagant la piloteta i fent pressió i boicotejant la situació, perquè és que si no, no s'entén. No s'entén qui està boicotejant, però algú aquí està boicotejant. La gent no pot estar amb aquesta incertesa. I sobretot, insisteixo, el sistema de Rodalies a Catalunya és segur. És segur, tot i és veritat, el dimarts al vespre va morir un maquinista i va descarrilar aquest R4 amb 38 persones, a 45 persones a l'interior. Afortunadament, pràcticament tots ferits lleus. Però és segur el sistema. Però, o sigui, comunica amb aquesta seguretat, perquè el que estàs fent ara mateix és quebrar aquesta confiança dels usuaris cap a un dels mitjans de transport més importants i el que depèn molta gent en aquest país.
Passant 2 minuts de les 11 del matí, és la reflexió de Maica Navarro després d'un matí carregat de dissabte, i ara mateix el que sabem és que el CECAT està aturat, s'ha acabat aquesta reunió, però es reprendrà a les 12 del migdia. Vull dir que la cosa va per llarg.
M'agradaria saber què faran aquesta reunió, de què parlen, de punt per punt que està segur, que no està segur, de què parlen, perquè clar, tampoc ens estan explicant què es negocia en aquesta reunió.
Doncs el que no ha acabat de confirmar, si més no, és això que avançàvem des del suplement de Catalunya Ràdio, que és que el govern ha exigit a Renfe la gratuïtat del servei fins a resoldre el caos ferroviari. Amb aquest CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que ara ha fet un recés i a les 12 reprendrà el fil de la trobada. Farem una pausa. Maica Navarro, dono les gràcies per acompanyar-nos un dissabte més. Reprendrem el fil del suplement, també amb clau de magazín, perquè no deixa de ser cap de setmana i la gent també necessita sentir alguna bona notícia de tant en tant. I tan bon punt tinguem novetats, el govern de Catalunya hi vulgui dir la seva, o Antonio Carmona faci una nova compareixença, o sapiguem l'estat d'alguna bona notícia pel que fa a la circulació de la xarxa ferroviària a Catalunya, ens en farem ressò, evidentment, a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio, fins la 1 del migdia o fins que faci falta. Perquè aquest programa sabem que comença a les 6 del matí, però mai sabem quan acaba. Gràcies, Maica.
A tu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
El procés contra l'exdictador xilè Augusto Pinochet.
Quiero extrañablemente a mi patria.
O el del tirà del Txad i Sen Abré.
El Txad, travers, inguer, fratricid.
Han estat alguns dels casos de l'advocat i activista pels drets humans Red Brody, conegut com el caça dictadors.
La gran satisfacció que tengo en mi trabajo es justamente encontrar en Estados Unidos, en América Latina, en África, personas que están luchando para un mundo mejor.
Un món marcat pels lideratges autoritaris, com els Estats Units.
Todo depende ahora del grado de la resistencia en Estados Unidos.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Resistir en l'era de la impunitat.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
Aquest cap de setmana vivim una nova jornada de la Lliga al Tot Gira.
Atenció!
Dissabte obrirem el programa des de Mestalla i us acompanyarem fins a la TDG de la final de la Supercopa Femenina.
A les 4 de la tarda, València-Espanyol.
Els pericos volen reprendre el rumb després de 3 jornades sense guanyar a la Lliga.
Diumenge començarem després de la TDT del Barça-Oviedo. Seguirem la jornada de la CB, la Lliga Femenina de Bàsquet, la final de l'Europeu de Waterpolo i ho rematarem tot amb els minuts escombraria.
Tot Gira.
Aquest dissabte a les 4 de la tarda i diumenge després de la TDT del Barça-Oviedo. Amb David Clopés.
É uma cobra, é um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
Na mão.
É um corte.
No pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É um resto
de toco.
É um pouco.
Sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
El suplement amb Roger Escapa.
11 i 7.
Still they see him, she and me, if I'm wrong. But it ain't supernatural.
Ara al suplement, una actriu de teatre que va debutar als 17 anys amb Rosa Maria Sardà i que des d'aleshores gairebé no ha deixat d'encadenar projectes, ja siguin pel·lícules independents o d'altres dirigides al gran públic, com El Inocente, El Saben Aquell, Mamífera, Pubertat o Iacarta. Fa uns mesos ha participat a Supernatural, és un documental dirigit pel Ventura Durall, en què enfronta dos reptes, interpretar-se a si mateixa i revisitar un episodi fos de la seva infantesa, marcada per una anorèxia nerviosa i unes pólvores màgiques. Ara al suplement, l'Anna Alarcón, una dona atrapada en el temps, a qui trobareu abans per SMS, per missatge corrent, que no per WhatsApp. Anna Alarcón, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Sort que no has vingut amb tren, Anna.
Ai, sí, perquè no estaria aquí ara mateix.
No, no hi series, però tenim sort de veure't, de tocar-te i de felicitar-te per aquest Supernatural, que és una història que ens ha deixat atrapats a la pantalla. Ara l'anirem desgranant. Bé, com és la vida sense WhatsApp? Perquè jo ja no me'n recordo, Anna.
Doncs jo ho recomano. Sobretot perquè hi ha algú que té a veure amb el soroll que es relaxa. Jo vaig provar-ho, jo vaig tenir WhatsApp un temps, però va arribar un dia que vaig dir, saps què? M'ho trec. I recordo aquell moment, fa anys, però va ser com un abisme, de cop de deixar allò i dius, hòsties. Però no, ho recomano fortament. Mm.
Has tingut tu el privilegi amb la teva feina de no necessitar les xarxes socials per vendre't o per aconseguir feina. Això vol dir que les coses et van molt bé.
Les coses van, toquem fusta, aquí n'hi ha molta, així que toquem-la tota.
Mm. Entrem en matèria per parlar de Supernatural, és aquest documental que gira al voltant de l'André Malví, un famós xaman, molt conegut perquè es prodigava molt pels mitjans de comunicació, a qui molts atribueixen curacions miraculoses i que un dia va aparèixer a la vida de l'Anna Alarcón. Com va anar això? En quin moment André Malví apareix a la teva vida, Anna, i què et passa a tu quan ets una nena i tens 8 anys?
Bueno, l'inici de tot plegat és una anorèxia nerviosa que comença això a l'edat que comentaves. Començo a deixar de menjar paulatinament. Clar, t'estic parlant de l'any 89, o sigui, en aquell moment no es parlava dels trastorns alimentaris com es parla ara. Aleshores, Vaig a treure els cascos.
Cap problema.
Aleshores, res, vaig com... Bueno, lo típic que la meva mare em portava al pediatre, fins que va arribar un moment que el pediatre va dir, hòstia, se'ns està anant. Llavors em van portar a l'hospital, i a l'hospital em van ingressar a pediatria. A la planta 8ena, me'n recordo. Aleshores, en aquell moment, jo tenia un psiquiatre amb el qual no ens enteníem gens, i recordo un dia que va dir, bueno, fins aquí. Llavors em va treure les visites, la família... El telèfon va venir ell amb un destornillador.
Et va deixar incomunicada.
Em va deixar incomunicada, que dius, un gran encert. Bueno, llavors, en aquell moment jo anava pitjor. Llavors, els meus pares tenien un amic que coneixia l'André Malví, que havia ajudat a sanar a un cunyat seu d'un càncer. Aleshores, en aquest moment de desesperació, ells van dir, escolta'm, es deia Joan, Joan, sisplau, aquesta persona, que els meus pares no creien en res de tot això.
No hi creien
però
gens.
Però gens, sí, ens estaven molt lluny de tot això.
Però estaven desesperats.
Sí, bueno, perquè realment jo vaig anar molt lluny. O sigui, també, al final, l'anorèxia nerviosa és algo molt complexa, que no vull deixar-ho de dir. Vull dir, jo no és que em sanés d'una manera tampoc miraculosa, però sí que és veritat que hi ha algo molt, molt, molt difícil. Vull dir, realment et fots allà en un cau, o és com una espècie de laberint, i allà et quedes, no?
Què passa quan ell entra en contacte amb tu?
El que succeeix, ell demana una fotografia meva, li passen una foto meva, aleshores ell... podríem dir que comença dos processos en paral·lel. Un és el treball de curació a distància, que aquí la gent ja fa... curació a distància, que és això? Bueno, però jo dic, tal qual, a mi m'ha arribat aquesta informació. Fa un treball de curació a distància a través de la fotografia i prepara uns polvos, que seria una solució, podríem dir, homeopàtica, en forma de polvos que jo em prenc amb una cullereta sota la llengua, que això m'ho dona una infermera que estava compinxada amb un doctor amic de l'André Malví. Llavors, jo rebo aquests polvos d'una manera secreta, perquè, clar, això, evidentment, dintre de l'hospital no es podia dir. I jo recordo prendre-m'ho, o sigui, recordo prendre'm els polvos, però, clar, jo el que no tenia era tota aquesta informació. I es veu que l'André va dir, si es pren això, tornarà a menjar d'aquí 3-4 dies.
I això acaba passant. Això acaba
passant. I així va ser. I vaig tornar a menjar de forma immediata. Sí.
Creus que l'efecte placebo va tenir alguna cosa a veure amb la teva curació?
Ara, després de tot aquest procés amb el documental d'investigació, de recerca, dubto, continuo dubtant, però penso, possiblement, sí. Possiblement sí. Ara, per altra banda, hi ha una qüestió que no em deixo de fer, que és... jo no ho sabia. És a dir, a mi no em van dir amb aquests polvos et curaràs... jo tampoc em volia curar, o sigui, la gent que hagi passat per una anorèxia ho entenen, tu no et vols curar, és que tu estàs atrapat allà dintre. Llavors, però sí, potser sí que dintre meu hi havia unes ganes de sortir d'allà, llavors em vaig enganxar a la possibilitat d'aquests polvos, possiblement sí.
El documental és un exercici, fins i tot et diré que periodístic, molt, molt interessant, perquè malgrat que tu amb l'André Malví hi has cregut i creus sí. moltíssim, t'enfrontes als teus antagonistes i a totes les sí. veus que et diuen això no és possible perquè la ciència no ho avala.
Exacte.
I, de fet, el teu antagonista al documental és el fill de l'André Malví, que renega del seu pare per moltes raons diferents, perquè es va portar malament amb la seva mare, perquè li va ser infidel i perquè sí que ell és un metge que ha abraçat la ciència i, d'alguna manera, criticat la gestió que va fer el seu pare i la manera com va tractar molts dels seus pacients.
No hay ninguna duda de que él ayudó un montón de gente, que hay un montón de gente que está mejor debido a él. Eso no hay ninguna duda.
¿Tú dudas de su metodología?
No, me parece que los métodos que él utilizaba eran los que le funcionaban a él. Donde no cuela es que haya algo supernatural, de un cierto modo. De otra manera, pienso que no quiero quitarte la magia del momento tampoco.
Ya, pero te diré una cosa, o sea... entiéndeme, ¿eh? Lo que, o sea, no hay... casi que me parece que puede ser condescendiente que me digas esto. Y no me gusta, porque... porque no va de eso. Yo no necesito este tipo de magia para seguir viviendo.
La condescendència, que és una cosa amb què et deus haver topat tota la teva vida, després d'explicar aquest episodi.
Absolutament. Per una banda, la incredulitat, i l'altra, la condescendència. Clar, tu pensa que jo, per fer aquest documental, primer... m'ajunto amb el Ventura Durall, amb qui som grans amics, però, per altra banda, ell... o sigui, el seu, diguéssim, el seu raonament o la seva ideologia es veu reflectida per la figura del Mato. És a dir, jo...
ella diu que l'André Malví era un bruixot, d'alguna manera, no?
Exacte.
Ell defensa que no és sostenible que tu et curessis per aquelles pólvores màgiques.
Per tant, jo passo un procés de pràcticament 4 anys amb qui jo he escollit fer-ho amb aquestes persones, però tant amb el director com amb el... Perquè això sí, o sigui, quan va aparèixer la figura del fill, per nosaltres va ser una figura clau, perquè crec que li dona el volum necessari.
Com hi contactes amb el fill? Com el descobreixes? I per què et diu que sí, tenint en compte la teva experiència i la teva postura sobre sí. el que va passar amb el seu pare?
Responc a això, faig un primer incís. Al principi del documental nosaltres ho plantejàvem amb el Ventura, que la seva veu estigués reflectida en forma de cartes, perquè jo necessitava confrontar-me amb algú. I pensàvem que podia ser la figura del Ventura. Llavors, tot va succeir perquè en aquest moment el Maturín va anar a la cova de... O sigui, en aquestes coves que surten en el documental viu el meu germà. Llavors el meu germà va parlar amb ell, li va dir-ho del documental, tal, i ens va trucar el meu germà i va dir la figura del Matu és imprescindible que estigui en el documental. Perquè, clar, perquè té una posició ideològica que és contrària a la teva, Anna, vull dir, perquè la necessiteu. Total, que el director va contactar amb ell. Primer ell es va negar rotundament. Ell va dir que de cap manera participaria d'aquest documental. Aleshores, el Ventura va fer un zoom, va fer un altre zoom, va ser molt insistent. Van tenir moltes reunions via online, fins que finalment el Maturín va acceptar. Crec que finalment ell, d'alguna manera, jo crec que... Sí, estic convençuda que ell va connectar amb la figura del Ventura Durall, llavors va dir, hòstia, si és amb aquest director que veig que penses d'una forma similar a la meva, tirem endavant.
Anna, jo aquí, si puges una vegada més, me'n vaig ara mateix.
Sí, què?
Jo me'n vaig ara, m'entens?
Que em vas dir què?
Aquí s'acaba l'història. Que aquí ja estan.
Bueno, però vull dir, vale.
Tu fas el que vulguis, tu fas el que vulguis. Però aquí jo ja no.
Per què?
Aquí ni una paraula. Res.
Moments de molta tensió en alguns...
Exactament, això t'anava a dir.
En alguns moments del rodatge. Per aquests punts de vista diferents.
Moments de molta tensió, reals, a més, que hi ha gent que em preguntava, no? Però això està interpretat, això tal, no hi ha res interpretat, no hi ha res que no estigués passant. Tu pensa que tant ell com jo hem viscut molta tensió interna, o sigui, per començar, la tensió que teníem amb nosaltres mateixos. Llavors, aquesta tensió interna que per un costat patia jo, no?, respecte el que jo creia o el meu passat, ell també la sentia en relació amb el seu pare. Llavors, aquesta tensió entre nosaltres era molt evident. I justament aquest capítol que ara escoltàvem va ser una situació molt molesta. O sigui, aquí realment, tota aquesta seqüència que vam fer amb els nens de la visió extraocular, que els oients ho podran veure quan vegin el documental, va ser horrorós. O sigui, ell tota l'estona estava veient el que estava succeint i ho estava negant. Llavors, clar, era una situació molt incòmoda, perquè per mi era com, bueno, donem una oportunitat. Si és que al final, jo el que acabo dient, jo no sé si és veritat o no és veritat, el que sí que, sisplau, donem l'opció al dubte.
Avui al suplement la història de l'Anna Alarcón.
El pescador al principi s'ha espantat veient l'utxop sortint del mar pujant directe a la ciutat. Després ho entès i crida més bruixots, més bruixots.
Deu ser la primera vegada, Anna, que t'has hagut d'interpretar tu mateixa a la càmera.
Exacte.
Què tal, això?
Pues és que no és interpretar, és que és viure. O sigui, realment és interessant, perquè al principi fas, hòstia, clar, tu tens molt... Soc molt conscient de les coses que succeeixen a la càmera. Però quan ho deixes anar... És molt interessant, és molt còmode, és molt gratificant. És allò de, vinga, anem-hi, te n'oblides de la càmera. Va ser molt curiós, perquè quan vam anar a fer premsa a Madrid, algun dels periodistes em van preguntar com ha sigut interpretar aquest personatge. I jo, Roger, era com, a veure, un moment, o sigui, en quin moment ens hem perdut? O sigui, no m'estic interpretant, no estic fent cap personatge, això és la meva vida. Així que res, realment ha sigut una experiència per mi supervaluosa a molts nivells i crec que fins i tot he pogut aprendre coses com a actriu amb el fet de fer aquest treball en aquest documental.
Quin va ser el destí de l'André Malví? Què va acabar passant amb ell?
En quin moment va morir? L'André Malví va morir. És a dir, jo se'm va anar a viure al sud, se'm va anar a viure a les coves a Granada, unes coves, que són les coves on ara està vivint el meu germà. Ell va tenir, o sigui, va estar allargant tot el temps que va poder les visites, fins que va arribar un punt que va malaltir, va estar molt malalt. Tenia un tema amb l'alcohol, i aquest tema amb l'alcohol no el va ajudar gens. Jo el vaig visitar quan jo tenia 27 anys, va ser l'última visita que vaig fer. De fet, va ser una visita aquí a Granada. Va ser una visita llarguíssima, em vaig quedar a dormir allà. Recordo que vaig visitar-me amb ell tot un matí, vaig quedar-me després amb la seva dona i em vaig quedar allà a dormir. Ell estava molt fotut allà. Tot i això, encara tenia aquesta capacitat, que és una capacitat que jo, honestament, és que no l'he vist amb ningú més.
I el seu fill, què ha dit un cop ha vist Supernatural, el documental?
El seu fill s'ha vingut a viure a Barcelona. És a dir, et vinc a dir això perquè ell havia necessitat posar un oceà entremig entre el seu pare i ell. I ell diu, per favor, la gent que tingui traumes, feu documentals. Hi ha algú amb ell que s'ha calmat, hi ha algú amb ell que, d'alguna manera, una part d'ell s'ha reconciliat, i veu el documental i... Bueno, li passa una mica com a mi, que al final... Clar, es veu reflectida només una part dels nostres viatges. Els viatges són molt més extensos que el que s'acaba veient amb el documental. Tot i això, estem molt agraïts, perquè creiem que s'ha aconseguit algo molt difícil en la pel·lícula, que és l'equilibri. O sigui, era molt difícil equilibrar aquests dos mons, era molt difícil equilibrar totes les tensions que apareixien, era molt difícil equilibrar el món de la ciència, el món de l'espiritualitat, i realment jo crec que el Ventura ha fet una feina de xinos i ha aconseguit trobar un equilibri molt subtil, i crec que finalment queden validades les dues visions, i són dues visions que, i no per res, però sobretot la meva, que és la més subtil o la més etèrica, per dir-ho d'alguna manera, és molt difícil a vegades de donar-li terra o de donar-li forma, perquè al final és el que deies tu abans, el món científic és el món que realment està avalat. Llavors tot l'altre queda com aquesta cosa una mica new age, no?
Ara que l'espiritualitat s'ha posat en boca de tanta gent, de Rosalia fins i tot, no? Tu en què creus, Anna, després de tota aquesta experiència? Si és que creus en alguna cosa.
Sí.
Perquè fa la sensació que tens un món interior potent.
Bueno, no ho sé. Jo crec que tothom té un món interior potent, el que passa que moltes vegades no l'escoltem. O sigui, si més no, crec que ara mateix estem en un moment en el que tenim massa soroll en general. Què crec? Crec que diguéssim que la vida, que el món, no s'acaba amb el que veiem. O sigui, sí que crec que hi ha moltes més capes que els nostres sentits poden captar. Crec en que hi ha una percepció molt major de la que habitualment experimentem. El que passa que estem educats d'una manera determinada. Crec que tenim molt més potencial del que posem en pràctica.
Amb què estàs treballant, Anna? Perquè aquest Supernatural el trobareu ben aviat a...
Sí, a primícia, molt important, que em fa moltíssima il·lusió.
Mira, a Filmin, precisament, que està a l'ull de l'huracà aquests dies. Eh?
Exacte. No doncs, sortiu de Filmin, per favor, que la gent no surti de
per
Filmin.
Per compensar la polèmica de Filmin, que vegin Supernatural.
Exacte, tal qual. Primera setmana de març, o sigui, això no queda res, febrer és un mes curt, a Supernatural a Filmin.
Doncs l'enhorabona a l'Anna Alarcón, i suposo que amb més projectes, perquè tothom demana de treballar amb tu. Amb què més?
Sí, ara marxem a Madrid a fer el Batussi. Acabo de rodar una sèrie de Netflix que l'havia acabat de rodar la setmana passada, però per pluges l'acabo al principi de febrer. En fi, com un projecte també amb la nova pel·lícula de, suposo que es pot dir, del Dani de la Orden. I tinc un projecte per més endavant que em fa moltíssima il·lusió, Climateri, amb la Liliana Torres, que aquest em moro de ganes, ja estic treballant amb ella. Com si tot va bé, començarem a rodar l'octubre-novembre. És un projecte molt especial, que em fa moltíssima il·lusió. I també tinc algú de teatre pel Grec. Així que sí, tot bé.
No pares. Anna Alarcón,
tu què em fusta?
Supernatural, Filmin molt aviat, també el recomanem des d'aquí, el suplement. Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Un quart i mig de 12. És un matí de dissabte amb molts fronts oberts pel que fa a la mobilitat i pel que fa també al temps, perquè tenim el pla Neucat en marxa, neva a cotes baixes fins als 300 metres i això provoca també no només problemes a la xarxa ferroviària que hem repassat des de les 7 del matí, sinó també problemes pel que fa al trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia de nou.
Bon dia, Roger.
Es demanen també utilitzar cadenes en moltes, moltes carreteres. Les hem anat repassant des de primera hora. Actualitzem també com està la situació del trànsit a aquesta hora. Carmina, endavant.
Hola, és que calen cadenes a unes 17 carreteres de la meitat nord del país i van molt plenes. Està tallada, per cert, per neu, la C-162 a Riu de Cerdanya. Cerdanya i van molt plenes en tots els sentits, tant la C25 entre Santa Maria d'Oló i Vic, la C59 entre Mollà i Sant Feliu de Codines, la C37 a Maians, la C38 entre Sant Pau de Segúries i Camprodon, la C55 entre Solsona i Cardona, la C16 a Guardiola-Berguedà i l'N260, tant el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà com entre Bellver de Cerdanya i Martinet. I a banda d'això, el que no fa referència a les qüestions meteorològiques, que ja és prou, hi ha també aquest tram tallat a la P7 fins a les 2 de la tarda entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per la reparació del talús, però també hi ha a la C32 retencions a Argentona en sentit sud per un accident, hi ha només un carril obert. També retencions a la 2 a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i a la B20 al Prat de Llobregat en sentit sud. De moment és tot. A tot això hem d'afegir que una dona morta en un accident ahir a la nit a l'N340 a l'altura de l'Ampolla. Al Baix Ebre, el seu cotxe va xocar contra un porc senglar i la conductora i única ocupant va morir. Era veïna d'Alzira, a la Ribera Alta, i tenia 30 anys. Aquesta és la segona víctima mortal a les carreteres del país.
Doncs aquesta és la situació. També aquest migdia estem pendents de la reobertura d'un tram de l'autopista AP7 a partir de les 2 del migdia a Martorell, fins ara tallat en sentit sud des de dimecres a la tarda pel despreniment d'un talús sobre la via a l'R4. Avui al migdia s'ha de reobrir aquest carril amb la Carmina Malagarriga, que també que es feia ressò de la resta d'incidències a la xarxa viària. Tot això agreujat per aquest temps de pluja i també de molta neu. 4 minuts per 2:15. Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Tenim una munió d'oients que ens fan arribar a un paisatge ben, ben emblanquinat, amb cotes molt baixes del país.
Sí, ha arribat a baixar per sota dels 400 metres en algunes comarques, per exemple, el Bages, a l'Anoia, també l'Alt Penedès, això ha passat, s'ha vist flocs de neu al voltant dels 300-400 metres. També a l'interior del Baix Llobregat, Collbatons, comunicaven que estava nevant i que en l'autovia 2 és de Collbató fins a Calaf, o que hi ha neu granulada o estava nevant i la neu agafava. Als marges, Osona també, una de les comarques on s'ha vist nevar al voltant dels 400 metres, Moianès, també en punts del Vallès, Conca de Barberà, el Camp, és a dir que, sí, paisatges emblanquinats en llocs que no és habitual. I aquesta cota que al matí dèiem de 600 metres que podia baixar en algun moment als 400, doncs bé, no ha estat un moment, en força poblacions ha estat doncs, una bona estona, que a 400-500 metres la cota s'ha desplomat. I ara estic mirant el radar i es veu una taca extensa de precipitació. On no descarrega, on no hi ha precipitacions gairebé és a comarques de Tarragona. A Ponent ja són més discretes, però el que és comarques de Girona, sobretot cap a Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Empordà, interior del Gironès, aquí està descarregant bé ara, i també la Catalunya Central, Berguedà, Bages, Osona, Moianès, tot aquest sector està nevant i la cota es manté doncs, a la que comentàvem, no? Promig de 600, però que estones baixa als 400. A primera hora la cota era més alta. Per exemple, a Ripoll plovia, després d'anar baixant, i ara a Ripoll neva, i això doncs, a força més poblacions.
Doncs amb aquesta neu, que s'ha d'allargar gaires hores, això, Enric, tot el cap de setmana, aquesta tarda va a la baixa, què passa?
No, tot. Tenim un cap de setmana molt canviant, perquè aquest episodi de neu a cota baixa, el que és la part màxima, a les 3-4 ja acaba, sí que la tarda quedarien alguns ruixats, comarques de Girona, de Barcelona, punts del Pirineu, però ja serien més discrets. Encara la cota de neu baixa, però no com ara. Ara és extensa aquesta precipitació, a la tarda serà ja més discreta. També parlem del vent, un vent fort de mestral que s'endureix. Hi ha també moltes comarques amb avís de vent a partir d'aquesta tarda, nit i matinada. Hi haurà més comarques amb aquest vent de mestral fort, també punts a Barcelona. Demà al matí treva, tot i el vent, tindrem clariana, sol, fred, i a la tarda novament arriben a un front, però més modest que no pas el que tenim ara mateix. Més modest.
Déu-n'hi-do, la neu aquest 2026, com s'ha anat pronunciant i allargant també alguns dies, No hi estàvem gaire acostumats, amb cotes tan baixes almenys, Enric.
Sí, últimament, els últims anys, teníem doncs, hiverns molt suaus i això no passava. I ara hem tingut molta neu a muntanya i també aquestes nevadetes el dia 5, avui. I bé, sembla que la tònica de les properes setmanes serà de nevades a cotes baixes, però sí que alguns dies arribin fronts. De moment, aquesta circulació que afavoreix que arribin les pertorbacions aquí a Catalunya no té data de caducitat. Doncs... ens hauríem de remuntar molts anys enrere per trobar doncs, tanta neu al Pirineu. A Vallter, per exemple, ja porten, des de que ha començat aquesta temporada, a més de 4 metres de neu de la neu que ha caigut, no la que hi ha a la pista, perquè també l'han xafat, l'han prensat, el vent també ha fet de les seves, però des de que va començar la temporada fins ara, 4 metres, això és més d'un pis, eh? És molta neu.
Mm-hmm. Dos quarts de 12 pràcticament del matí, marcat també per aquest episodi de pluges i de neu que ens trasllada l'Enric Agut, amb molta paciència a les carreteres, no només pel que fa als trens, sinó també a les carreteres, i amb l'ús de cadenes en diverses carreteres i punts de Catalunya. Gràcies, Enric, una abraçada.
Igualment.
Pausa i el suplement al nou disc de Ferran Palau. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa-la a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Hola, ens cal res? Sóc el súper del Corte Inglés. Ni t'imagines quina qualitat. Hi ha cervesa sense alcohol 00 i 00 torrada amb la segona unitat al 50%. I productes de perfumeria amb un 3x2 de Garnier, L'Oreal i Mixa. I els pots combinar com vulguis. Ho aprofitem?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app. Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som3cat.
Som3cat.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Cada vegada tenim menys forns tradicionals, cada vegada hi ha més cadenes d'aquestes. Per què hem arribat fins aquí, no?
Granier, Pivari, 365, El Fornet, Maxipà... Com s'explica el boom de les cadenes de forns amb degustació?
Tenen preus prou bons, tenen ubicacions prou bones, tenen cadires per seure prou bones, personal prou amable. Són prou boneries de consumibles diaris. I això és el que atreu a la clientela.
No és competència directa, tot i que és pa igual, però és una altra història.
Un restaurant que Caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4 minuts passen pràcticament de 11:45 del migdia. D'aquí una estona, d'aquí 10-15 minuts, està prevista una compareixença, una atenció als mitjans, abans de la nova reunió de la Comissió de Seguiment de la Situació Ferroviària. Una atenció als mitjans per part del Govern de la Generalitat. Evidentment, la seguirem en directe aquí al Suplement de Catalunya Ràdio. Ara, però, al suplement un home que està d'aniversari, tot i que el regal avui ens el fa ell a nosaltres.
I calaré foc a tantes coses.
Ferran Palau, bon dia, bona hora.
Què tal, Roger, com estàs?
I per molts anys.
Merci.
Aniversari feliç, nou disc acabat de sortir del forn del Ferran Palau, que ens el ve a presentar aquí el suplement, i aniversari feliç que coincideix amb els seus 43 anys, Ferran.
Déu-n'hi-do ja, eh?
No m'equivoco, eh?
No t'equivoques.
Jo crec que deuen ser els 43 anys més ben portats de la història.
Què va, què va. No és veritat.
Te'n posen 43, per això? La gent et fa més jove.
No ho sé. De vegades sí, de vegades no. Depèn. Depèn del dia com m'he llevat, si he dormit bé o no, saps? Això es nota molt.
És la primera vegada que celebres un aniversari amb la sortida d'un disc?
Sí, que coincideix, sí. O sigui, moltes vegades m'ha agafat fent concerts o estant allà treballant, però traient un disc era una idea nova, diguem.
I ja ho vas pensar tot per fer coincidir que aquest dissabte fos el dia de la publicació, d'alguna
manera?
Bueno,
això va ser quasi un acudit intern familiar, eh? O sigui, el títol ja existia, ja teníem... Estava tot fet.
Es vas dir, i sí?
Exacte. I si fem la tonteria aquesta, doncs fem-la. Mm.
El Ferran Palau fa 14 anys que canta en solitari. Ens ha presentat un tal Kevin. Kevin, ja no puc més. Com és possible equivocar-se constantment? Ens ha fet flotar pel cel clar. Què faig si m'ofega la calma? Necessito explicar-t'ho a tu. Ens ha conduït a l'abisme. Serà un abisme on he caigut, o el paradís que em dones tu. I avui ens obre les portes del seu particular aniversari feliç. Ei, què tal? Normal, amunt i avall, fent com si res de tot això estigués passant. Aquest ell l'has fet servir en altres discos i ens fa pensar molt en Julio Iglesias, Ferran.
Sí, és una col·lectiva.
Està inspirat en ell. És el...
Bueno, no és que estigui inspirat en ell. És més la idea de que... Bueno, jo me n'he donat compte de que grans artistes de l'univers del pop tenen la seva coletilla personal, no? Michael Jackson, Julio Iglesias, Miguel Bosé, no sé...
No és el moment de reivindicar Julio Iglesias,
no,
Ferran.
No és gens el moment, eh? No estic reivindicant, però sí que em fa gràcia que els artistes tinguin la seva coletilla, aquesta. Mm-hmm. I jo, pues mira, tinc aquesta.
Ei, què tal? Igual que fa un instant, fent com si no sabés que això s'està enfonsant. No direm que som davant d'un disc optimista, però és que realment el món està com està. Vull dir, no sé si t'has adaptat. Tu que mai parles... Ni ets un artista que fa denúncia, però sí que aflora aquest sentiment, no? que tots tenim una mica al damunt.
Sí, penso que l'art sempre té alguna cosa de polític implícit, encara que sigui girar-li l'esquena a la realitat, no? ser evasiu. En aquest cas, d'alguna manera, devia tenir la necessitat de fer una música que tingués més a veure amb el que està passant, com estem veient el món, amb les imatges que tens aquí davant d'aquesta pantalla, amb el monstre, el nou president del món, no? Tot el dia a la tele. Bueno, totes aquestes coses, sí.
Bang, bang. Ferran, on són el baix i la bateria d'aquest disc?
No hi són, aquesta vegada.
Mira. Com és això?
Per diferents motius, la veritat. La vida, doncs, et va posant coses davant, et va donant pistes i tu, bueno, almenys jo intento seguir-les. Molts motius. Per exemple, l'arribada a la família de Hidden Track, al segell de casa meva, de la Mar Pujol, una persona molt inspiradora que, bueno, d'alguna manera m'ha fet retrobar-me amb una part de mi. Ella té aquesta virtut, potser, és com una espècie de mirall, la seva música, i en part ella i la Bruna González, que és la cel·lista que l'acompanya, han sigut una influència molt important en aquest canvi. També, quan jo canto en acústic, sense bateria, interpreto la música d'una manera molt diferent. Té una altra dinàmica, no sé, és com, no sé com explicar-ho, passa una mena de cosa estranya que em fa que m'emocioni molt. El meu cosí, el Jordi Matas, el meu productor de tota la vida, també estava bastant a favor d'aquest canvi. I sobretot el motiu més important és el meu problema auditiu, que fa que els sorolls, com el baix i la bateria, o sigui, exposar-me a sorolls com, jo què sé, endreçar els plats de la cuina, doncs estar en un sopar amb amics, estar en una sala on la gent està cridant, o estar en un concert així amb volum fort, doncs em fa mal a les orelles. És una cosa que l'he anat trampejant durant molts anys. Em vaig quedar sord de l'orella esquerra quan tenia 20 anys. Em van diagnosticar otoesclerosis, i que és una malaltia degenerativa crònica, no es pot curar i s'ha de conviure amb ella. I durant molts anys he anat trampejant. Tota la música que he fet, l'he fet així, sentint amb una orella. En part gràcies al Jordi Matas, que és les meves orelles, diguéssim. I crec que aquest disc és una mica la decisió de començar-me a cuidar, de començar a fer una música que sigui viable, doncs, d'ara a poder fer una carrera llarga, diguem.
Què et diuen els metges? Et quedaràs sord?
Sí, en principi sí. Jo recordo quan li vaig fer aquesta pregunta clara i diàfana, el metge em va dir que l'orella bona tard o d'hora donaria la cara. Aquesta és la frase que em va marcar i que la tinc aquí escrita. Lo xungo d'això és que no se sap quan. O sigui, des dels 20 anys tinc aquesta incertesa de quan serà. Pot ser demà, pot ser d'aquí una setmana, pot ser d'aquí molts anys, no se sap.
Beethoven també va acabar sord i no li va impedir ser Beethoven.
Tenia la mateixa malaltia. Tenia otoesclerosis. Era el mateix. A mi no m'ha impedit fer música. Diria que, al contrari, ha fet que faci un tipus de música concreta. O sigui, el que et deia abans de les pistes, de les coses que et presenta la vida, doncs de vegades són oportunitats, no? I et condueixen cap a camins que potser no hi hauries anat. I crec que la meva música és particularment tranquil·la i minimalista i buida, segurament en part aquesta sensibilitat de les orelles.
No t'ho prens això com que el colmo d'un músic precisament és quedar-te sord, pel que veig? O quan, ja ho tens,
sí,
tan treballat,
home,
i assumit?
És que són molts anys, fa 23 anys que tinc aquesta malaltia. Quan me la van diagnosticar començava a fer música i em vaig emprenyar moltíssim. Estava molt trist i em va durar bastant això. Però de cop me n'adonava que estava seguint fent música. Saps? Vull dir, em vaig acostumar a sentir-hi amb una orella, estava fent música, podia fer concerts, podia fer discos, per tant, se'm va passar el disgust, diguéssim. Vaig anar tirant, el que passa que, com et dic, començo a tenir símptomes a l'orella bona. Bueno, jo al final no sé quan serà.
Hi ha una orella que ja no hi sent gens, eh? La tens totalment.
La tinc operada, però no hi sento. De fet, l'operació em va afegir un problema afegit, que són distorsions. La meva orella esquerra és com un altaveu que no funciona, i quan puges el volum, en lloc de sonar, es distorsiona. Fa com... És com tenir un altaveu patat aquí, instal·lat.
Un dia el sol.
Un dia el sol no va sortir, no ho dic de broma. Al meu voltant tot eren crits i jo estava fora.
Això ens engaixa bastant amb el dia d'avui. Un dia el sol no va sortir, avui el sol no ha sortit, perquè plou i neva a Catalunya, i tot eren crits perquè la gent està enfadada, perquè els trens no van a l'hora i perquè les carreteres, doncs, algunes s'han de circular amb cadenes. Entenc que els teus concerts també els has adaptat a aquesta situació que tens, que fas concerts petits en cases particulars, tot i que jo t'he vist en festivals i la gent et continua... Els grans festivals et continuen programant.
Sí, sí, sí. Simplement, a partir d'ara, em fixaré més en quin volum estic projectant. El fet de no tenir percussió, doncs, fa moltíssim, també. Setmana que ve estem aquí a l'auditori. Aquest tipus de sales no em generen un problema, no? És una sala gran, però puc tenir un volum adequat. I sí, simplement anar en compte amb això i fer música que, bueno, que em permeti poder seguir sent músic.
Jo al teu lloc.
I si tardo molt, o si em trobes lluny, si pogués cridar el teu nom, si res del que fem no ha servit de res.
Si vius a tocar de Montserrat?
Sí.
Què tal, estan avant avui?
Estava una mica enfarinada.
A Igualada tinc algunes imatges d'oients que m'han ensenyat que ja ha passat, no?, tota la zona.
Sí, jo quan he sortit de Collbató no estava nevat, però sí que tenia notícies de que el Bruc, que és el poble que hi ha a sobre, sí que ja començava a estar una mica nevat.
Mm. Ara et posaré una cançó i a veure què em dius, va.
Vale.
Sota la ment d'un món distret, crema la sang d'un poble sencer.
Qui és aquest?
Aquest és el meu fill, el Leo Palau.
Leo Palau, eh?
Sí.
Quants anys té?
16.
No podem dir que no s'hagi inspirat amb el pare, eh? A veure, puja una mica més.
Això ja que ha d'existir al món. Som llavors el cor dels vius.
Què, com a pare, que quan un xaval que és el teu fill de 16 anys et diu, mira, he fet això?
És que no m'ho crec, no m'ho crec. És un, com d'un altre planeta que et passi això. Jo estic encara en xoc. És molt bon músic, molt bon guitarrista, gran escriptor de cançons. Em tranquil·litza molt a l'hora de... Mira, si jo em quedo sordo i m'he de retirar, dic al meu fill que...
El cognom Palau continuarà...
Exacte. I bueno, és una passada. I ell és molt més obert que jo musicalment, eh? Vull dir...
Què vol dir això?
Bueno, doncs que té un horitzó molt més ample. Els seus gustos són absolutament molt variats.
Però li agrada el pop metafísic, pel que estem veient.
Li agrada el pop metafísic, i tant. Sí, sí, sí.
Que és aquest... El títol de pop metafísic, qui us el va posar? Va ser el Cisa?
Això és el que
gènere?
Explica el Joan. El Cisa va parlar de folk metafísic per
folk
parlar
metafísic.
Del petit de Galeril. I nosaltres li vam posar el pop i vam començar amb aquesta xorrada del pop metafísic.
Sí, però ha quallat, eh? Vull dir, és com la neu que avui impregna Catalunya, que d'alguna manera el pop metafísic, com a marca vostra, de l'Aril, del Ferran Palau, de tota aquesta gent, jo crec que...
Home, sí, perquè ara ja han passat anys, eh? I encara sí, la gent parla sí, sí. d'això, eh?
I ningú sap... Bueno, o sigui, jo sento pop metafísic i penso en tu i penso en l'Aril, vull dir que...
Bueno, i jo avui en dia encara sento grups que tenen molt aquest so, eh?
Això que el teu fill es dediqui a la música, és evident que ha mamat tot el que li heu ensenyat, et suposo, a casa, perquè amb la teva dona també us uneix al món de la música, no?
Sí, sí, sí.
I no sé si tenia una alternativa o ha estat ell mateix que ha dit, mira, això que fan els meus pares a mi també m'interessa.
Mira, ell era molt bon estudiant, ens va dir quan acabi l'ESO no vull seguir estudiant, m'interessa la música, ha après a tocar la bateria, el baix, la guitarra, està començant a gravar ell solet les seves primeres cançons a casa... I està de becari amb el segell, amb la seva mare, a Hidden Track, guanyant-se els seus calerons. I confia molt en ell. És una persona supermadura, des de petit, que sempre li dic que ell va néixer vell. És un nen vell, un nen molt adult. I és una passada tenir-lo al costat i veure'l créixer i veure com es desplega aquest talent.
Podria haver-hi un disc tots tres junts, la família sencera?
No fa massa. Es va fer un concert del Sona Nou i vam anar a la Luís i jo per cantar una cançó d'Anímic, perquè era com un remember de gent que havia passat pel Sona Nou, i el Leo va tocar la bateria.
Clar.
Sí, que ja ho hem fet a casa i segur que farem alguna cosa junts i tant.
Deu ser un moment de felicitat màxima com a família. Poder participar tots tres d'un concert, no?
De molta plenitud i de dir, hòstia, bueno, és que les coses que hem anat fent al final tenen sentit perquè aquest nen és el resultat d'aquesta espècie de família Adams que som, no? És una passada.
Mm. Escolta'm, com us vau conèixer amb la teva dona?
Doncs jo era molt petit, tenia 11 anys i ella va venir de... Ella és anglesa, amb la seva família es van instal·lar a València i al cap d'un any van venir a viure a Collbató i ens vam conèixer l'any...
Ella era més gran.
Ell era més gran, 4 anys més gran, i el seu germà anava a la meva classe, era el primer any que començaven, i ell anava, doncs això, havia repetit un curs, crec, o sigui que anava 3 anys més que jo, i un dia vaig anar a jugar a casa del David, el seu germà, i la vaig conèixer amb ella, i recordo molt bé aquell dia, perquè estàvem veient Mi Chica, i d'alguna manera tinc aquesta idea mig fantasiosa de que ja va ser... en el moment en què vaig tenir un fletxazo amb ella. I aquell va ser el dia que es va cremar a Montserrat, any 94.
Alguna cosa havia de passar allà, després d'això.
Va cremar la muntanya, imagina't.
Mm. Clar, que una persona amb aquestes edats tan prematures es fixi en una altra persona que té 3 anys més, normalment aquí l'amor no acaba de reeixir. Perquè... tens poca cosa a fer. En quin moment vas veure que aquell enamorament platònic podia anar de debò?
Doncs van passar molts anys, ella va estar viatjant, va estar per Peníscola, va tornar a Anglaterra i després va tornar aquí. Ens vam retrobar, jo tenia 19-20 anys, i ja està. I allà li vaig demanar per sortir, vam començar a fer música, tot això.
I a partir d'aquí després va néixer Nímic, suposo, no?
Més o menys a la vegada. De fet, l'aniversari de Nímic és el nostre aniversari, el dia de Sant Jordi.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 12 del migdia, avui amb el Ferran Palau presentant Aniversari Feliç.
Digue-li que baixin els àngels, digue-li que cuidi les flors, que potser quan arribi la tarda ja serem a dintre del pou.
Aquest que no plogui tan fort, el vas parir pensant en dies com aquests?
Havia passat lo de la Dana, a València. Sí, sí, i jo vaig estar molt implicat amb Som València, que va ser tot aquest moviment de grups que van estar fent concerts per recaudar diners, i va sortir aquesta cançó en aquella època.
Que no plogui tan fort ens va de meravella per saludar la Imma Soler, és la subdirectora de Protecció Civil, i en un dissabte plujós i en què neva com avui, li podem dir bon dia. Imma Soler, bon dia, què tal?
Bon dia.
Situació hores d'ara pel que fa a la mobilitat al país, tenint en compte doncs, les carreteres, la xarxa ferroviària, que continua sent un desastre, i aquest episodi de neu en cotes baixes.
Doncs molt complicada, com estàs veient, eh? Tenim moltes carreteres, sobretot en algunes comarques, sobretot litoral, prelitoral, del nord-est, del quadrant nord-est, on està molt complicat. Ara estem fent seguiment d'aquesta situació, i el que veiem és que el que es necessita, sobretot, és molta vigilància amb la mobilitat. Tothom que surti, que s'informi molt bé de com està la meteorologia i com estan les carreteres en el lloc on volen anar. Hi ha moltes carreteres amb dificultats, en algunes fins i tot en aquests moments s'està tenint que treballar perquè hi ha alguns vehicles aturats i hem d'anar molt amb compte. Demanem sobretot que no surti ningú si no va molt, molt preparat, si no sap què porta el material que necessitarà per conduir amb neu, perquè qualsevol vehicle que quedi entrevessat o que generi algun problema, ara en aquests moments genera molta dificultat en les carreteres. Per tant, anar molt amb compte en aquest sentit.
Fins quan es pot allargar aquest episodi?
De moment, tot el dia estem esperant. En aquests moments està nevant, plovent. Demanem, sobretot, el que us comentava, que tothom s'informi. Hi ha la pàgina web del Departament de Territori, del Servei Meteorològic de Catalunya, la pàgina de pluja i neu, on veiem minut a minut on està caient la pluja i la neu. I, per tant, anem amb compte. Mirem ben bé on anem, què està passant en aquest moment. Durant aquest matí tindrem aquesta situació, també per la tarda, però avui, durant tot el dia, serà un dia complicat. De pluja, de neu i de vent.
Malgrat tots aquests avisos que tenim el Pla Neucat en marxa i el que està explicant la Imma Soler des de Protecció Civil, entenc que la reobertura d'aquest carril a l'AP7 a les 2 del migdia es manté, eh?
En aquests moments no tinc la darrera informació perquè ara estic seguint el tema de la nevada i el tema d'aquesta situació, igual que la dels trens, no la tinc present, m'haureu de disculpar. L'última informació que jo tenia era que sí,
sí,
però no sé si en els últims minuts hi ha hagut algun canvi.
Hem anat parlant amb el Ramon Lamiel, no tenim notícies que diguin el contrari, en qualsevol cas tampoc vull despistar, vull dir que la situació era que es reobre només un carril a partir de les 2 del migdia. Alguna cosa més, senyora Soler?
Doncs sobretot això, aquesta vigilància que demanem amb la conducció és molt important en aquests moments, que si no sabem que podem anar al lloc on estem, que anem preparats, que tenim aquesta seguretat, que desistim de la mobilitat, perquè en aquests moments és complicada, és dificultosa, eh? I això serà unes hores, i per tant, doncs, valorem si cal anar al lloc on anem o podem esperar. I sobretot que si hi anem, anem preparats, eh? Hi ha problemes amb la mobilitat, hi ha algunes carreteres on s'està quedant algun cotxe que segur que l'hauran d'assistir, i per aquest motiu és pel que demanem aquesta vigilància amb la mobilitat.
Gràcies, Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
Moltes gràcies.
Dia de pluja, dia de neu, dia de també relaxar-nos amb la novetat de Ferran Palau.
Aniversari feliç, asseguda a la platja, amb la lluna damunt, que fa que et pugui veure des de lluny.
Tot i que relaxar-se, malgrat aquesta bonica melodia, costa, tenint en compte que el servei de l'R4 finalment queda així. Manresa-Terrassa, servei alternatiu per carretera, Terrassa-Martorell, oferta habitual, Sant Vicenç de Calders, Sant Sadurní d'Anoia, un tren per hora i sentit amb nous horaris, Martorell Central, Sant Sadurní d'Anoia, servei alternatiu per carretera. Quina manera de bufar les espelmes, Ferran?
Quin caos, mare meva.
Com el presentaràs, aquest disc? On et podrem sentir, on et podrem seguir en directe?
Doncs comencem el divendres a l'Auditori. I a partir d'aquí, ara no tinc l'agenda a sobre, però començarem.
Fatal. O sigui, el dia que vas a promocionar el disc, el que has de saber són els concerts, Ferran. Quants discos portes ja en solitari?
8.
No vas a disparar any, a diferència del Pau Vallvé, però cada 2 anys sí, eh?
Sí, depèn de l'època. Sí que he tingut èpoques que he fet una a l'any. Ara estic una mica més tranqui. És fatal.
No passa res.
La gent pot consultar els concerts, els vaig tirant per Instagram, per la meva web, a la web de Hidden Track Records. Disculpeu.
Va, una última cançó.
Jo convido la tempesta perquè caigui trons i llamps i que ens porti l'herba fresca i que et puguis fer molt gran. I afloreixen les ginestes perquè el temps està canviant.
Realment sembla que hagis fet el disc pensant en una jornada com la d'avui, Ferran. Vull dir que ens
ara fa un any no ha parat de ploure. La passada primavera, que és quan jo estava fent aquest disco, va ploure cada dia durant tota la gravació. Era tot el rato pluja.
Qui té una cançó de pluja que es continua fent viral cada vegada que plou d'aquesta manera és el Raimon. No sé si d'alguna manera et va inspirar també per fer alguna d'aquestes melodies.
Segur, d'alguna manera, segur que sí. O sigui, és un país que no sap ploure, no? I s'ha escrit molt sobre la pluja. Jo he escrit moltes cançons sobre la pluja, no només en aquest disco.
És inspiradora, la pluja, la tempesta.
Però per nosaltres, perquè és una cosa que no la tenim... No ens acostumem a ella, saps? La veiem encara com una cosa molt exòtica. Ara plou molt, se'ns destrossa tot el país, després no plou gens, i el dia que plou una mica doncs et cauen les llàgrimes de per fi plou, saps? Sempre estem així.
Ferran Palau, un plaer tenir-te avui aquí, amb aquesta música tan meravellosa, amb aquest aniversari feliç, que recomanem també des del suplement. Molta sort i fins la propera.
Moltes gràcies.
Ara tornem, 4 minuts per les 12, a l'espera d'aquesta compareixença del govern de la Generalitat sobre la situació ferroviària, a l'espera també d'aquestes tempestes que continuen, aquest temps que ens acompanya i amb aquestes nevades que afecten diferents punts del país i que condicionen la xarxa viària. Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te amb Activia cada dia amb el repte de 21 dies. Notaràs la diferència. Si no, et tornem els diners. Descobreix-ho a la nostra web. A més, Activia és diferent, amb el doble de probiòtics que un iogurt. Activia, comencem!
Aquest cop el foraster ha arribat a un poble on no el tracten bé.
Vostè no sabria fer això.
De què faig pinta?
De senyor. I els que no treballen són els senyors.
Sembla que no és del tot benvingut.
Som gent de la muntanya, som forts, no som cagamantures com els de Barcelona.
El foraster visita Vall de Cardós. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ricard Guillem va ser un home de negocis i un empresari pioner, un senyor de la Barcelona del segle XI, a qui els atzars de la vida i les relacions estretes amb la Casa Comtal de Barcelona van portar també a ser viatger, diplomàtic i membre de la noblesa. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Necessitava fer maletes.
Ernest Prana torna a casa per presentar en directe el seu primer disc en solitari i en català. Cançons de la vida quotidiana amb lletres sinceres i properes i concerts a Sabadell, Manresa, Reus, la Bisbal d'Empordà i Barcelona. Més informació a ernestprana.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't.
La Simfònica de Sant Cugat presenta La Divina Comèdia. El 13 de febrer, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, gaudireu del dramatisme de Tchaikovsky, la intensitat lírica de Bartók i la frescor de Proens en una ballada d'emoció i virtuosisme amb Alejandro Garrido, viola i la direcció de Salvador Brotons. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Si avui es juga la final de la Supercopa Femenina de Futbol, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Les blaugranes busquen la cinquena Supercopa consecutiva davant d'un Madrid que ja va plantar cara a Montjuïc.
Segueix la final de la Supercopa a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de 3:15, Barça-Madrid a la TDG.
La transmissió de la Gelmà.
El suplement, amb Roger Escapa.